Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua, el racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema. I avui ho farem amb quatre novetats que ens arriben ja avui mateix al Cines Olot i una nova sessió de Cine Club. També veurem com queda la cartellera i parlarem de novetats arribades a les plataformes i ens quedarem atrapats, això que fem cada 15 dies, atrapats en el temps, a l'any 1993 amb una pel·lícula del senyor Steven Spielberg. Us hem preparat també tres raons perquè veieu un clàssic, en aquest cas un gran exemplar de l'època daurada de la comèdia americana, i amb les notícies us explicarem una mica més, ja amb més detall, el programa especial que hem preparat dedicat als 20 anys del Cines Olot. Com sempre, tancarem amb el concurs. Recordeu que volíem pel·lícules que una gran ciutat en fos la protagonista principal. I si us sembla, com sempre, obrim el programa amb la recomanació de la setmana, que és allò d'una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia va tenir lloc fa dies, però aquesta setmana justament ha tingut un gir que és digne de ficció. Parlem de l'atac físic que va patir l'exjugadora de futbol blaugrana Keira Hamraoui i que, segons notícies aparegudes al diari L'Equip, tenia a una companya d'equip com a principal responsable. Ara aquest fet ha estat, de moment, desmentit i les investigacions segueixen per altres camins. Quina és la idea? Doncs comprovar que com font de fràgils les vides d'algú unes persones pel fet de ser figures públiques, especialment en l'àmbit esportiu, i que tenen totes les mirades lligades cap a elles, dirigides cap a elles, i a la vegada sense cap mena de filtre, posant en la corda fluixa trajectòries professionals o també personals. Per tant, recomanem Jo, Tonya, estrenada l'any 2017 i dirigida per Greig Gillespie, i que és una història basada en fets reals sobre la rivalitat, concretament entre també dues dones esportistes, en aquell cas patinadores.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
¿Qué haces por el pueblo? Nunca te había visto por aquí.
Yo la traje.
¿Vosotras dos que os conocéis?
Somos amigas. Sí,
dime. ¡Mamá! ¡Mamá, hemos llegado!
Habéis hecho amigas con libertad, ¿verdad?
Vamos.
Una chica que no la ha tenido nada fácil.
¿Por?
Bueno, porque ha crecido sin su mami.
10 años sin ver a tu hija.
Qué bueno que estás aquí porque me aburro sin usted. Venga, baile conmigo.
Los gomelos siempre aprenden a fumar más tarde.
¿Qué es gomelo?
Una niña bien como usted.
Otra vez, venga. Do, re, mi. Con la mano un poco levantadita, así.
Yo no soy una niña bien.
Nora, por favor.
¿Y me coge de la cintura?
Mi mamá trabaja para ustedes.
Ya, pero es como de la familia, ¿no?
Qué descaro, ¿cómo que de la familia? Ella le limpia el culo a su abuela.
Escoltem un tall de la primera novetat que ens arriba. És l'òpera prima de la directora Clara Roquet, que es va estrenar a la setmana de la crítica del Festival de Cannes i també va inaugurar la Seminci de Valladolid aquest any. És un exponent, doncs, de, jo diria, una mica la vitalitat i la presència internacional que torna a tenir el cinema català, que comença a donar uns certs símptomes de bona salut. El guió està molt ben estructurat, el tractament de les dues protagonistes que escoltàvem és com ensenyar dues cares d'una moneda, és a dir, com si dos personatges fossin la realitat d'una sola persona. I l'argument ens parla de la família Vidal que decideix passar les vacances d'estiu amb la seva àvia Àngela, que pateix un Alzheimer en estat molt avançat, i la filla de la família, que és una noia de 14 anys, viu la adolescència, però, a més, plena de preguntes i de dubtes, en allà farà amistat amb la filla, justament de la senyora que cuida l'àvia, i un món nou se li obrirà al davant. En el repartiment, Maria Morera, Nicole García, Nora Navas i Vique Penya, entre molts altres. I la directora, com dèiem, la directora és Clara Roquet, que debuta en el llargmetratge amb aquesta pel·lícula després d'haver fet els curts com El Adiós i Les Bones Nenes.
¿Ya ha llegado?
Aún no, señora.
Pues llega tarde.
Sí, ella llega tarde.
¿Alteza Real?
Mami.
Toda la familia está reunida en el salón. La están esperando.
Solo tres días. Eso es todo. Se han puesto muy serios con usted. Pues estése muy quieta y no deje de sonreír.
Ai, que em sembla que aquests diàlegs a més d'un ens sonen, perquè Spencer, és aquesta mena de biòpic parcial, és d'una figura que ha estat portada a la pantalla darrerament en més d'una ocasió, tant en pel·lícules com en sèries, des del dia que va morir. Parlem del personatge de Lady Di i diem que, o dèiem que és un biòpic parcial, perquè el que ens explica és justament el que va passar, com hem pogut escoltar, al llarg de tres dies, al llarg d'un cap de setmana. El paper de l'actriu Kristen Stewart va enamorar al Festival de Venècia i diuen que ja és una de les primeres candidates a la travessa dels Oscar com a actriu principal. Per cert, seria la primera nominació d'aquesta actriu. És evident que hi haurà la comparació amb The Crown, amb la sèrie que hem pogut veure per televisió o que estem veient, és inevitable, però el director ja ha dit que en aquest cas ell el que volia era una representació molt més íntima del que és el personatge, en aquest cas, de Lady Di, i entrar una mica dins de la seva ment. Com dèiem, el que ens explica és els fets d'un cap de setmana de principi dels anys 90, la princesa Diana Frances Spencer, que d'aquí ve el títol de la pel·lícula, ja havia decidit que el seu matrimoni no funcionava, que havia de sortir d'aquella família, i veiem aquests tres dies que passen al llarg durant les vacances de Nadal en una finca al nord d'Anglaterra. En el repartiment, com dèiem, Kristen Stewart, que és l'actriu principal, i al seu costat Jack Farthing, Timothy Spall i Sally Hawkins, entre d'altres. La pel·lícula està dirigida per Pablo Larraín, que va debutar l'any 2006 amb La Fuga i que després faria títols com El Club, Neruda, Jackie, donant també la imatge d'un altre personatge femení important, o Emma. I també ha dirigit sèries com Prófugo, Hecho en Casa o El Presidente.
¿Puede darme alguien un ejemplo de un mito o una historia que le dé miedo? Lucas.
Hoy hemos encontrado en el bosque parte del cadáver de un hombre. La otra mitad ha aparecido en la mina. Tiene que haber sido un animal.
Ninguno que yo haya visto nunca.
Sé que a Lucas le pasa algo. Estos dibujos son de un alumno mío.
Esto es lo que había en la mina.
I les dues pel·lícules que ens queden venen o tenen el mateix origen, totes dues venen del Festival de Sitges. En aquest primer cas, Antlers, criatura oscura, és un exponent de com presentar una trama de terror i del fantàstic d'una manera elegant però a la vegada molt dura. I és que l'argument reflexiona en temes tan universals com són la soledat, la culpa i sobretot el desarrelament en un entorn, en l'entorn on te vius. Un dels productors del film és Guillermo del Toro i el director ha declarat que pel seu treball s'ha inspirat en pel·lícules com El Exorcista, La Noche de Halloween o Stalker. En resum, és una tensió i un suspens que va escarbant en, concretament, les deixalles moral d'una petita comunitat d'allò que en coneixem com l'Amèrica més profunda. I ens presenten l'argument una professora d'un poble d'Oregon, la sentíem en el tall, que està preocupada per un dels seus alumnes, que és molt callat, és enigmàtic i que normalment està molt apartat de tots els companys, i la preocupació acabarà amb un conflicte seriós al descobrir quins són els plans que porta a terme el jove estudiant. El repartiment, Kerry Russell, Jesse Plemons i Graham Greene, entre d'altres, i el director ha estat Scott Cooper. Té una llarga trajectòria i va debutar l'any 2009 amb Corazón Rebelde i després faria títols com Black Mass, Hostiles 36 o The Pale Blue Eye.
El vuelo 237 ha sido retrasado. You're just too good to be.
¿Qué te trae por aquí?
Vengo a estudiar en la escuela de moda.
Es en el último piso.
Es perfecto, me encanta. Si pudiera elegir dónde vivir, viviría aquí, en Londres, en los 60.
I el que dèiem, aquesta pel·lícula també ens ve de Sitges, La última noche en el Soho, i és un producte emmarcat, aquesta sí, en el més pur gènere del fantàstic i una miqueta de terror, però res, molt poca cosa. És a dir, que aquells que no us agrada el gènere, no patiu, està sobretot dintre del que és el més pur fantàstic. El títol ens ho diu, gairebé tota l'acció té lloc en aquest barri londinenc del Soho i està inspirada en títols com Amenaza en la sombra o Repulsión i, sobretot, és una virgueria, una filigrana pel que fa als efectes visuals i l'estètica d'aquells anys que van ser tan vitals en la capital britànica, Londres, als anys 60, i ja us puc assegurar això, que és de les pel·lícules que els darrers mesos he vist amb més estètica i més efectes visuals ben fets. Com era d'esperar, també la música d'aquells anys és molt present a la pel·lícula. La protagonista, l'hem escoltat, és una jove que és dissenyadora de moda i que és una apassionada de la seva feina i dels anys 60. Ella es trasllada a estudiar a Londres i allà tindrà l'experiència de poder viatjar en el temps i descobrir què va passar en el lloc on viu diverses dècades enrere. El repartiment, Anne Taylor-Joy, el director va escriure especialment el paper només pensant en ella, Thomas McKenzie i Matt Smith. El director aquest, que dèiem, és Edward Wright, que és el primer cop que deixa la comèdia. Abans només havia dirigit sèries de televisió i pel·lícules com Funky Pete, Zombies Party, Arma Fatal o Bienvenidos al Fin del Mundo, entre d'altres. I veient aquestes quatre novetats que ens arriben, quatre estrenes, la distribució de la cartellera queda amb un triplet que fan El llop i el lleó, Harry Potter i la pel·lícula Eiffel, un doblet que és Rondón Error amb Libertat i després hi ha cinc sales amb una sola pel·lícula en totes les projeccions, que són les altres tres estrenes, Spencer, Antlers, Criatura Oscura i La última noche en el Soho, i per últim dues més amb Eternals i White Down. Preneu nota també que per avui tenim una nova sessió de Cineclub amb la projecció de la pel·lícula Fortuna, dirigida per Geminal Raux. Fortuna és el nom, a banda del títol de la pel·lícula, d'un adolescent etíop de 14 anys que, després de creuar la Mediterrània en una pastera amb els seus pares, acaba sola com a refugiada a una comunitat de monjos catòlics d'un monestir en els Alps suïssos. Aquesta projecció forma part de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya i la podeu veure avui mateix, a 9:45 del vespre, al Cine Olot. I per últim, ja com sempre, afegir-vos, dir-vos la informació que el proper dijous 25 de novembre la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Eiffel.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Les plataformes.
I és el moment ara de viatjar una mica cap a això que en diem la petita pantalla, les plataformes de casa. Ens visita aquesta secció perquè puguem saber quin cine podem veure a casa a través de tot això que ens arriba.
Vaya, es increíble que haya encontrado esto por internet.
Parece que esta playa no es tan secreta.
¡Hala! ¿Cómo han dejado esto aquí?
¡Son del hotel! ¡Están oxidadas!
¿Qué pasa?
Han encontrado cosas del hotel en la arena.
La primera proposta és la darrera producció del director M. Night Shyamalan, amb Gael García Bernal de protagonista. El seu títol, Tiempo. Ens presenta una família que decideix passar les vacances a una illa tropical i descobreix que a la platja on es banyen hi passen certes anomalies temporals. La pel·lícula Tiempo la podeu veure des d'avui a la plataforma Filmin.
Madre de Dios. Si es que se lo buscan ellas solas. Ya es mayorcita para saberlo, ¿no?
Tengo que tumbarme. ¿Qué estás haciendo?
Tranquila, no
pasa nada.
¿Qué estás haciendo?
Oye, he dicho que ¿qué estás haciendo?
I del suspens passem al drama i la comèdia negra amb la guanyadora a l'Òscar a un millor guió de l'any passat i a millor actriu en els Premis de Cinema Europeu. La pel·lícula és Una joven prometedora, que és la història d'una venjança a través d'un tema de gènere que sembla estar enquistat a les nostres societats. La podeu veure, aquesta pel·lícula, Una joven prometedora, des d'avui a Movistar Plus.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I avui, com us hem dit, ens torna a visitar la música i el despertador de Bill Murray, que ens trasllada a l'any 1993, just quan es va estrenar un dels grans títols de la filmografia del rei Midas de Hollywood, Steven Spielberg.
Usted llevaba la contabilidad de una fábrica de la calle Lipova. ¿Qué hacían? ¿Cazuelas? ¿Pucheros?
La ley me obliga a decirle, señor, que soy judío.
Bueno, y yo alemán. Asunto zanjado. ¿Cree que era una buena empresa?
Moderadamente próspera.
Yo no sé nada de esmaltería. ¿Y usted?
Yo solo era el contable.
Efectivament, molts ja ho heu reconegut, La llista de Schindler s'estrenava després que Spielberg fes un seguit de títols que no li van acabar de funcionar, com Always o Hook. De fet, ell havia declarat que per ell E.T. és el film més personal que he fet i La llista de Schindler la més important. Potser també pesa en aquest fet que abans que ell varen estar a punt de dirigir la pel·lícula Roman Polanski, Martin Scorsese o el mateix Billy Wilder, que segurament hauria estat el seu testament professional. En qualsevol cas, el retrat d'aquest home de negocis, protagonista de la novel·la escrita per Thomas Kennedy, va estar retratat de manera admirable i interpretat, també magistralment, per Liam Neeson. Al seu costat, Ben Kingsley i Ralph Fiennes varen completar un repartiment espectacular i tot filmat en blanc i negre. El cineasta ho va decidir quan va veure que era una elecció gairebé obligada. A excepció d'unes primeres escenes i unes finals, el color hauria alterat l'esperit d'uns moments històrics grisos, foscos i dramàtics. Alguns no varen amagar el seu escepticisme fins que van quedar bocabadats amb el resultat final del muntatge. El tema del fons és el viatge que el protagonista fa des del cinisme fred i calculador d'un home de negocis i fins a la compassió i humanitat que fa a través de la catarsis, la transformació i també una redempció personal. Mostres d'aquest procés, la seducció que exerceix sobre les autoritats nazis per sortir de la ruïna i la relació que manté amb el seu comptable i el cap d'un camp de concentració com a símbols del bé i del mal. L'objectiu principal era salvar el màxim de persones d'una mort segura. I per fer-ho calia pactar amb el mateix diable i a la vegada respectar el punt de vista del seu empleat. Tot plegat, el mateix personatge i la trama de La llista de Schindler van suposar un nivell d'exigència de Spielberg que demostra al llarg de tota la pel·lícula, malgrat el risc d'acabar fent un pastís difícil de menjar. Inspirat en títols com Alemanya, Año Cero, Spielberg viatja entre el drama històric i el real, amb tocs de documental d'època, recordeu, amb la càmera de mà, i una posada en escena clàssica on el ritme i l'atmosfera no decauen en cap moment. Es poden discutir moments i escenes com el de la nena, que va existir realment amb l'abric vermell com a únic color de les imatges, però en el mateix sentit podem també aplaudir altres moments com les morts en els camps de concentració com a denúncia i testimoni. La llista de Schindler va ser un èxit de crítica i els Oscar es varen rendir davant d'ella. Va suposar el primer premi de l'Acadèmia per Spielberg i ho va aconseguir guanyant dues estatuetes com a director i com a productor. També varen faltar veus crítiques, tampoc varen faltar, volem dir, veus crítiques, com la dels directors Michael Haneke o Jean-Luc Godard o el de la pròpia vídua de Schindler per al seu poc paper en la pel·lícula. I és que així són generalment les grans pel·lícules instants que voregen una obra mestra i d'altres que podrien haver estat diferents, però remarcables als miris des d'on te'ls miris. Spielberg va signar una de les seves històries més completes i emotives. I nosaltres, 28 anys després de la seva estrena, ho hem volgut recordar.
Tres raons de pel·lícula.
Oh, se ha roto. No pensará que lo he hecho intencionadamente. La culpa no es mía. No quería hacerlo, pero lo he hecho. No quería hacerlo, se lo aseguro.
Escuche.
Sí.
¿Quiere usted hacer algo por mí?
¿Cosérselo?
No, algo más sencillo. Juguemos a un juego.
Oh, ¿cuál?
Verá, yo me tapo los ojos con la mano y usted desaparece, ¿eh?
I ja ho veieu, passem d'un clàssic contemporani a un clàssic de, amb totes les lletres de dalt a baix. Escoltàvem aquesta divertida escena. Era el diàleg d'una pel·lícula a la que li hem trobat justament tres motius, que en tindria molts més, però tres segurs per les que l'hauríeu de veure, si és per primer cop o si és per revisar-la novament. Parlem de La Fiera de Mininha, estrenada el 1938 i dirigida per Howard Hawks. La primera raó per veure-la seria senzillament pel seu repartiment. Escoltàvem els personatges, evidentment amb la veu del doblador, però que són els principals. Són Cary Grant i Katharine Hepburn, que ja és un plaer reservat només als més exigents per veure-la. Ja havíem coincidit ells mateixos a la pel·lícula La Gran Aventura de Sílvia i després d'aquesta, de La Fiera de Mininha, encara farien Vive Como Quieras i Històries de Filadèlfia. I cannot give you anything but love. Una segona raó per veure aquesta pel·lícula, perquè el director Howard Hawks va deixar via lliure a la total improvisació dels seus actors. Creia tant en aquest projecte que va tornar a reescriure la majoria de les escenes, encara que això li signifiqués augmentar considerablement el pressupost que va posar de la seva pròpia butxaca. I tercera i última raó per la que hauríeu de veure aquesta pel·lícula, perquè, malgrat el fracàs comercial el dia de la seva estrena, suposa un gran títol de l'època daurada d'un gènere on actrius de la talla de Hepburn van aprendre que la comèdia, perquè triomfi i, a més, faci riure, s'ha d'afrontar de manera molt seriosa. I can't give you anything but love.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I abans de parlar del programa especial que ja tenim gairebé enllestit i a punt per fer, anem a comentar una última notícia que ha arribat, i és que Dwayne Johnson vol ser James Bond. Ho va declarar fa pocs dies a una entrevista a la revista Esquire. Ell diu que vol seguir les passes familiars perquè resulta que el seu avi, Peter Maivia, va ser un dels dolents en una altra pel·lícula de Bond, concretament la de l'any 1967, Solo se vive dos veces, i ell declara amb aquesta lògica aplastant que si el seu avi va lluitar contra l'agent 007, per què no pot ser ell qui encarni ara justament la figura de James Bond. Encara no se sap, com ja hem comentat més d'un cop, qui farà aquest paper en les noves aventures d'aquest personatge. Recordeu, després que Daniel Craig hagi interpretat el seu darrer paper a Sin Tiempo para Morir, i veurem quants números té aquest personatge, aquest actor Dwayne Johnson, que recordem vol passar de ser La Roca a ser Bond, James Bond.
T'agrada el cinema? T'agradaria veure un programa de ràdio en directe? El Cines Olot celebra 20 anys de la seva estrena i et convidem a commemorar-ho amb nosaltres. Divendres 26 de novembre a les 7 de la tarda, programa especial del Sessió Contínua en directe des del Cinema Olot i tot seguit, projecció de la pel·lícula Amélie. Si vens de públic, pots guanyar un abonament de 20 entrades al Cines Olot. I és que 20 anys no es fan cada dia. Ja pots anar a buscar la teva invitació gratuïta a les taquilles del Cines Olot.
Si t'agrada el bon cinema i la bona ràdio, ens veiem el 26 de novembre a les 7 de la tarda al Cines Olot.
Amb el patrocini de Cines Olot, Check-in Viatges i amb el suport de Frit Ràbic.
Efectivament, ho heu escoltat pràcticament tot. Ja us fa dies que us anem anunciant i us anem explicant aquest programa especial que amb motiu dels 20 anys del Cines Olot tenim preparat aquí a Sessió Contínua. Ràdio Olot i el Cinema Olot posaran aquest programa en una de les sales dels cines i serà aquest proper divendres, no avui, evidentment, el proper divendres 26 de novembre a les 7 de la tarda al Cines Olot. Què hi podrem veure? Doncs primer, l'experiència de veure un programa de ràdio en directe on hi tindrà cabuda entrevistes, història dels cinemes, una mica repàs important del que va significar aquell any 2001 per al cinema i pel Cines Olot i també per Olot, evidentment. Comentarem una mica també el que veurem, perquè a continuació d'aquest programa el que farem és veure una pel·lícula i serà ni més ni menys la pel·lícula Amélie, perquè després de 20 anys de la seva estrena, també es va estrenar l'any 2001, cal recordar que formava part de la cartellera d'aquella setmana que varen obrir el Cines Olot. I per tant també serà un plaer poder veure aquesta pel·lícula que, com a informació afegida, cal dir, no es troba a les plataformes. Per tant, no és fàcil de veure avui en dia si no tens allò que dèiem, el DVD i l'aparell reproductor per veure-ho. Per tant, no ho feu i vingueu a la sala per veure-ho en pantalla gran, que el producte s'ho mereix. Després farem una copeta i un pica-pica, i que el que farem és només recordar-vos que d'aquí al divendres el que heu de fer senzillament per poder assistir a aquest programa i a aquesta projecció és passar pel Cines Olot a recollir una invitació gratuïta i sereu tots, evidentment, benvinguts. Ah, recordem que també hi haurà un premi interessant i molt important entre els assistents a la sala.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs els que us dèiem, això serà la setmana vinent, però és que la setmana vinent també farem programa, aquí com sempre, al migdia, a Ràdio Olot, i us avancem que bufarem les espelmes amb una directora de cinema i que també parlarem d'un nou llibre, tocarà parlar de llibres de cinema, i que està escrit també per una dona. Anem ara, si us sembla, a regalar entrades, és la secció del concurs. Recordeu que fèiem la pregunta sobre títols de pel·lícula rodades en una gran ciutat o que la ciutat en si fos una protagonista més de la pel·lícula, i d'entre totes les respostes encertades d'aquestes d'opinió de tots els nostres oients, hem rebut més de 40 propostes, hem escollit per regalar-li aquestes dues entrades gentilesa del Cines Olot, Eva Curós, que ens ha dit el títol Vicky Cristina Barcelona, la pel·lícula de Woody Allen, que en aquell moment i encara ara està poc valorada, però que és una pel·lícula més de la seva important filmografia. I anem ara per la pregunta de la setmana vinent. Recordeu que podeu donar la respostes per Facebook o Instagram, i entre tots els que encerteu o digueu una opinió sortejarem això, aquestes dues entrades. La pregunta ve en relació a dues propostes, una en plataforma i l'altra en estrenes. Parlàvem de pel·lícules de gent que està o que està a punt de fer vacances o que està de vacances. Per tant, el que volem és que ens digueu, que trieu una pel·lícula que tingui lloc al llarg d'unes vacances. Ja poden ser familiars, amics, en solitari, però qualsevol pel·lícula que tingui com a fons el fet d'estar de vacances ens serveix. Ja us ho he dit, envieu les vostres respostes a Facebook o Instagram i entre tots guanyeu dues entrades per anar al cinema. Nosaltres precisament de vacances no hi estem, al contrari, molta feina preparant tot això que us hem explicat i tornarem el divendres que ve per continuar parlant de cinema.